De conformitat amb el que estableix l'article 3 de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques, constitueixen barreres en la comunicació tots aquells impediments per a l'expressió i la recepció de missatges, sigui per comunicació directa o a través dels mitjans de comunicació. És per això que, emparant-nos en aquesta llei, volem que cada ciutadà gaudeixi del seu propi espai per moure's. Un espai sense censura. Un espai en què vosaltres sigueu els protagonistes. En definitiva, un espai per tothom. Benvinguts a Espai Vital.
Senyores, senyors, benvinguts, ben trobats a la sintonia d'Espai Vital. Saludem molt cordialment a totes les emissores que avui ens connecten, són coproductores d'aquest espai. Saludem a Cerdanyola, a Ripollet, a Montcada, a Barberà, a Santa Perpètua i a Sabadell. Benvinguts a tots aquells que ens esteu escoltant des de casa vostra. Ben trobats, que amb 3, 2 o 1 comencem el programa d'avui.
Això és Espai Vital.
El proper 28 de novembre són les eleccions al Parlament de Catalunya. El Jordi Jorba ha agafat micròfon en mà i ha anat a parlar amb la presidenta de la SIC, l'Associació Catalana per la Integració del SEC. De fet, és Meritxell Aymerich i aquesta és la conversa que ha tingut amb ella.
El 28 de novembre, les catalanes i els catalans som convocats a les urnes per escollir els diputats i diputades que ens han de representar en els propers 4 anys al nostre Parlament, al Parlament del Principat. Totes les persones, tots els ciutadans i ciutadanes seran convocats i els cecs i les cegues no seran pas una excepció. Avui volem parlar de com votaran les persones invidents i per això ens acompanya via telefònica la Txell Aymerich, que és membre de l'Associació Catalana per a la Integració del SEC. Txell, bon dia.
Hola, bon dia.
Txell, aquest 28 de novembre podreu votar amb normalitat, és a dir, serà més fàcil per a vosaltres poder votar sense que ningú us ajudi a fer-ho?
Doncs sí, la veritat és que seran les primeres autonòmiques catalanes que ho podrem fer. Vam començar a poder fer a les generals de 2008, després a les europees, i ara doncs, seran les primeres autonòmiques que ja ho podrem fer.
Escolta, i com serà el sistema? Serà un sistema semblant al que vau utilitzar les eleccions municipals?
Les eleccions generals, europees i autonòmiques, totes es fan amb el mateix sistema. És un sistema en el que les persones cegues que volem doncs, votar en braille, el que hem de fer és sol·licitar-ho doncs, amb un mes d'antelació. Hi ha uns quants dies per sol·licitar el nostre kit de vot accessible, que se'n diu, i bueno, doncs hi ha un telèfon al que podem trucar. Aquest termini ja va finalitzar el dia 1 de novembre. Llavors doncs vam demanar cadascú que va voler aquest kit, que el podrem recollir el dia de les eleccions en el nostre col·legi electoral. I doncs consta d'un petit maletí amb unes instruccions a dintre en braille i tant sobres com candidatures hi ha. Aquests sobres estan en braille i a dintre hi ha la papereta normalitzada que hem d'extreure del sobre, que sigui de la nostra elecció, no? Llavors extraiem aquesta papereta normalitzada, perquè sigui com les dels altres, i la posem en el sobre de votació.
I en aquest cas, diguem-ne que la diferència, ja n'havíem parlat aquí a la ràdio, però recordem-ho, la diferència és que fins ara o abans no es pogués votar de la manera que comenta la Txell, seguint el mètode suec, o semblant a que s'utilitza a Suècia, doncs vosaltres per votar el que havíeu de fer era dependre d'una altra persona vident que triés la papereta que vosaltres deia, o es perdia, doncs, en certa manera, o del tot, el fet de la confidencialitat del vot.
Perdia el secret de vot, que és un dret, i també doncs, l'autonomia, no? De fet, doncs, potser a lo millor ja no és tant el fet de secret o no, perquè hi ha gent que li és igual, però el fet de poder doncs, fer aquest tràmit o de garantir aquesta possibilitat doncs, autònomament. Per una altra banda, el que sí que m'agradaria destacar és que això està garantit per totes les eleccions que abans he dit, però per les eleccions municipals encara no està resolt el tema. Sembla ser que se li estan donant més voltes del que hauria de ser, perquè aquest sistema ja està més que provat i bueno, doncs l'estem utilitzant, com us deia, des del 2008. Però se'ns diu, doncs, des de les institucions que per les municipals, doncs això és més complex. Bé, en part és cert, perquè hi ha llistes que no són iguals en un poble que en un altre, però en realitat, com que és un tràmit que es fa amb molt de temps, doncs el material es pot preparar igual que es fa en les altres eleccions. Llavors estem una mica preocupats encara perquè ens queden només de 6 mesos per votar les municipals, que són les més properes, i que sembla ser que no ho farem de manera secreta i lliure com seria el cas, no?, de totes les altres eleccions.
La Txell, que és periodista, esmena la pregunta que li feia. Jo destacava el tema de les eleccions municipals i justament són els únics comicis que encara no han resolt aquesta situació. Hi ha un tema tècnic que, a més, a Cerdanyola, Txell, doncs es complicaria encara més, o es complicaria. Hi ha temps per resoldre'l, perquè a la ciutat, a banda d'escollir els regidors i regidores, doncs, per la constitució de l'entitat municipal descentralitzada de Bellaterra, a Bellaterra o al seu districte, caldria escollir també el president o presidenta de la EMD. És a dir, que hi hauria una papereta més. Vull dir que una mica hi ha temps per resoldre-ho, però trobeu vosaltres que hi ha ganes per part de l'administració de fer-ho?
Bueno, a veure, sembla ser que sí, que del tema se'n parla i s'estan pensant sistemes. El que passa que és allò de massa a poc, no? Com, bueno, sí que realment no podem dir que el tema ha estat aturat, però que també és veritat que s'està fent massa lentament, i el que ens fa molta por és que realment s'estan basant en valorar aquest sistema en quant a xifres, és a dir, a veure quantes persones l'han utilitzat, no? I això no ens sembla que sigui una manera vàlida de valorar-ho, ja que, bueno, doncs, per començar és un sistema certament bastant nou, i per una altra banda, és que bé, només que ho demanessin 3 persones tindrien dret a fer-ho servir. Llavors, bueno, és un tema complicat, perquè la llei diu que el que s'ha de fer per al cas de les municipals és valorar com ha funcionat el sistema aquest, doncs, suec, o bueno, semblant al suec, que estem fent servir, no? I la veritat és que es basen realment això, en les xifres, i és un tema, doncs, que no ens sembla que sigui ni vàlid i que és una mica perillós, no?
Des de la vostra associació treballeu i esteu batallant, teniu llarga experiència en fer-ho per aconseguir que els vostres drets siguin els mateixos que els del conjunt de la població. Esteu fent accions per aconseguir poder votar de manera confidencial a les eleccions municipals?
Sí, de fet, bueno, ens hem adreçat a diferents partits polítics, com vam fer en el seu dia per canviar la llei electoral. S'han fet algunes proposicions no de llei, però bueno, ja sabem tots que les proposicions no de llei, doncs, no van enlloc. I bueno, també, doncs, ho hem dit en els mitjans de comunicació, com estic fent jo ara mateix, doncs, bueno, que ens han volgut escoltar, no? Potser el dia de les eleccions haurem de fer alguna cosa més ressò. No tenim encara ben clar què, però segurament alguna cosa que ho faci més palès, no?
I què en diuen des dels partits? Quina resposta heu trobat per part d'un dels actors principals d'aquestes... Va ser tot el cicle electoral, tot i que les municipals hi pot haver més candidatures que no pas els partits més coneguts o més importants. Què en diuen del que dieu vosaltres?
Bueno, diuen que sí, que és una cosa que s'ha de resoldre, però que, diguéssim, els tècnics, doncs, els hi diuen que clar, no és tan fàcil, i cada més, bueno, comencem amb aquest discurs de que no hi ha tants lectors de Braille, que no se sap ben bé si realment les xifres que s'estan donant, doncs, en els altres processos des del 2008, doncs, són suficientment bones, perquè clar, tornem a estar en el mateix. Vull dir, si hi ha una proposta millor, nosaltres pensem que òbviament s'ha de posar sobre la taula i s'ha de tirar endavant, però com que no hi ha una altra proposta, realment, doncs pensem que això, doncs per molt que hi hagi poques o una xifra baixa com ells consideren, doncs s'ha de fer, perquè això vol dir que hi ha una sèrie de gent que ho està sol·licitant. Ara, per exemple, les eleccions autonòmiques ho han demanat, no em voldria equivocar, però em sembla que són 208 persones. Bueno, pot semblar un nombre baix, pot semblar un nombre alt, depèn de com es miri tot, no? Però aquestes 208 persones han volgut votar lliure, secretament i autònomament. Llavors, les municipals segurament també voldran fer-ho. També cal dir que, per exemple, en les europees només ho van demanar 90 persones, però és que, clar, l'abstenció a les europees és altíssima. Llavors, clar, el que ens trobem és que els partits polítics diuen que sí, que tenim raó i que això s'ha de fer, perquè igualment és un dret, igual que les altres eleccions, però que els tècnics que estan fent els informes de valoració doncs no ho acaben de tenir clar.
Sens dubte és el peix que es mossega la cua. Suposo que si una proposta, una cosa que facilitaria el vot de les persones invidents és promocionada, doncs molta gent se n'assabentaria. No sé pas, Txell, si la informació ha arribat a tothom. Pot ser que la gent decideixi no votar, tu ara parlaves del nivell d'extensió de les europees,
sí.
Però pot ser que hi hagi molta gent a qui no hagi arribat aquesta possibilitat, no s'hagi explicat, no s'hagi fet pedagogia.
De fet, aquest any estem molt descontents amb la publicitat que s'ha fet. Les institucions públiques que convoquen les eleccions, siguin les que siguin, estan obligades per al decret que es va aprovar de vot accessible a fer-ne difusió, òbviament. Aquest termini per demanar el kit de vot accessible del que abans parlava aquest any ha estat del 5 d'octubre a l'1 de novembre. I la Generalitat només ha fet publicitat en els mitjans de comunicació públics tal com està obligada des del 21 d'octubre fins al 29. A nosaltres ens sembla que és absolutament insuficient. A més, van decidir que per televisió no en feien, cosa que no entenem, perquè és com dir bueno, és que els cecs no veiem la televisió, i és totalment absurd, perquè a veure, llavors per què TV3 està fent les pel·lícules amb audiodescripció, que és un sistema per poder accedir a les pel·lícules amb més detall. Llavors, bueno, no ho entenem, només s'ha fet publicitat en ràdios i ja us dic, des del 21 d'octubre fins al 29, quan el termini era des del 5 d'octubre fins a l'1 de novembre. Les entitats ens hem hagut d'encarregar de fer molta difusió. Llavors, clar, la veritat és que pensem que hi ha molta gent a qui podria no haver arribat.
I tant, si més no, les poques dates de difusió així semblen indicar-ho. Txell Emeric, tu comentaves, ho deies, el dia 28 de novembre, doncs, la possibilitat de votar de manera confidencial per part de les persones invidents queda garantida, tot i aquesta crítica a les poques dates que hi ha hagut per a demanar el kit per votar, però encara hi ha una nova convocatòria de les municipals de l'any vinent on aquest dret no queda garantit. Sembla, si més no, que els partits polítics, les candidatures tenen feina a fer, si més no per garantir el vot a tothom, i des de la ràdio seguirem de prop les gestions que feu. Com sempre, ja saps, l'emissora queda oberta a qualsevol comentari, manifest, a qualsevol iniciativa que dugueu a terme per fer-nos en ressò i que tothom sàpiga doncs, com va aquesta lluita per la igualtat, que és en definitiva el que demaneu, poder ser ciutadans i ciutadanes de primera, com ho són tots, poder votar de manera lliure, confidencial, en consciència vostra. Txell Emeric, moltes gràcies i seguirem de prop el que feu.
Gràcies a vosaltres, com sempre.
Adéu-siau.
Espai Vital.
Molt bé, i des de Cerdanyola, Ripollet, Montcada, Barberà, Santa Perpètua i Sabadell, per totes aquestes poblacions i els seus habitants. Molt bé, com sempre, com cada setmana, arriba ja el capítol de Desaparecida, una vida rota per la sensibilitat química múltiple. Aquesta noia es diu Eva Cavaller, l'editorial que va fer el llibre és El Viejo Topo i nosaltres hem fet la versió radiofònica d'aquest llibre. Avui toca el vuitè capítol.
A continuación les ofrecemos Desaparecida. Un libro sobre la sensibilidad química múltiple. Desaparecida. Un libro de Eva Caballé escrito en primera persona y llevado a la radio de la voz de Luisa Blanca con la producción de Spy Vital.
Llegó el verano, muy caluroso y húmedo. No podía estar en casa. El suelo de parquet olía y los armarios de madera también. A pesar del aire acondicionado, el calor y la humedad me asfixiaban. Pasaba las horas sentadas en los bancos del parque que teníamos justo debajo de casa, cambiando de banco cuando alguien con perfume se me acercaba. Estaba muy nerviosa, no podía dormir, y si abría las ventanas y alguien tendía la ropa, me despertaba a medianoche ahogándome. Un día ya no podía más y le dije a mi hermana que quería ir a la playa, que necesitaba aire limpio y refrescarme con el agua salada y fría del mar. Muy temprano cogimos el autobús. Mi sobrino de 7 años me llevaba la bolsa porque yo no podía con ella. Tuvimos que cambiar 2 veces de autobús, cada vez que subía alguien perfumado porque me ahogaba. Finalmente llegamos a la playa. Llevaba gorra y gafas de sol y así me metí en el agua. Al cabo de 5 minutos mi piel se llenó de manchas rojas. Mi sobrino se asustó. Nos fuimos rápidamente, ya no podía respirar. Cuando por fin llegamos a casa, no pude entrar. El olor de la madera del parquet la había invadido totalmente, por la suma del calor y la pegajosa humedad, y no podía respirar. Me senté en las escaleras llorando desesperada. ¿Qué sería de mí? David volvió, ventiló al máximo la casa y puso el aire a tope. Pude entrar, aunque casi no me entraba el aire. Hasta me dolían los pulmones. Esa noche me empecé a ahogar. Salimos a la calle, pero era tal el bochorno que hacía que aún fue peor. Me metí bajo la ducha llorando como una niña pequeña. Estaba tan asustada.
Se acabó. Nos largamos de aquí,
me dijo David. Pero, ¿dónde iremos? Justo mis padres estaban de obras en su piso, cambiando todo el suelo y pintando.
Buscaré un hotel sin parquet, pero yo te saco de aquí, que esto cada vez pinta peor.
Y así fue. Encontramos un apart hotel con aire acondicionado en todas las habitaciones, donde pasé 3 horribles semanas. Creo que nunca en mi vida he pasado tanto miedo. David les dio instrucciones para que no limpiaran, que lo haría él, y que no entrara nadie en nuestro apartamento. Él lo preparó todo y cuando yo llegué fui directa a la cama, porque el simple trayecto en taxi de 15 minutos me había dejado exhausta. Al estirarme me ahogué inmediatamente. El somier olía perfume. David cogió el colchón y lo puso en el suelo del comedor y después selló la habitación. Entonces empezó lo peor. Taquicardias, ataques de pánico, pérdida de peso brutal, subidas de temperatura bruscas, caída del cabello. Resultó que tenía hipertiroidismo y lo supimos porque yo lo sospeché y marqué la casilla estudio función tiroidea en un análisis de sangre que me hicieron. Por suerte un familiar que es médico nos orientó. Tenía crisis tirotóxicas debido a la inflamación tan aguda del tiroides que había liberado toda la hormona de golpe y los betabloqueantes que el endocrino me recetó no los podía tomar porque con mi historial de asma alérgico estaban totalmente contraindicados, corroborando lo que habíamos leído en el prospecto. Yo no quería ir al hospital. Sabía que allí no sobreviviría, rodeada de lejías, perfumes, suavizantes, etc. Él nos dijo que el riesgo era que el corazón no aguantara, pero al ser yo joven, delgada y deportista, seguramente no me pasaría nada. Decidí pasarlo allí, sin ir a ningún sitio. David cogió vacaciones forzosas, porque yo no me levanté del colchón en 3 semanas, excepto para ir a la bañera, que es donde pasaba las crisis, para intentar paliar las subidas bruscas de temperatura. Solo David, mis padres, mi hermana y mi mejor amiga saben lo que pasé, porque ellos lo vieron y era espantoso. Casualidades de la vida. El apartotel estaba al lado de mi gimnasio y esos días aprovechamos para darme de baja. Para mí fue muy duro, porque llevaba muchos años yendo, los últimos con David, pero no tenía sentido seguir pagando cuando ya hacía 1/2 año que no podía ir. Finalmente mis padres acabaron las obras y una vez ventilado el piso me instalé con ellos, sufriendo lo impensable las primeras semanas por el olor a pintura nueva. Pusimos nuestro piso a la venta mientras empezamos a buscar uno de alquiler para volver a estar juntos. Era la primera vez que pasaríamos una noche separados. En esa época los médicos me decían que cuando el tiroides estuviera regulado todo se me pasaría. Pero yo no lo tenía nada claro. ¿Qué relación había con los ahogos? ¿Por qué me afectaban los perfumes, desodorantes o lacas que otros llevaban? Poco a poco, por mi instinto de supervivencia, había ido cambiando todos mis hábitos. Habían pasado 9 meses y el tema no pintaba nada bien. Pronto estaría sin trabajo. Nuestro piso se había convertido en una trampa mortal para mí. Estaba viviendo sin David en casa de mis padres y no conseguíamos vender ese piso que tanto odiaba ni encontrar uno que cumpliera los requisitos mínimos de seguridad para mí. Me daba cuenta de que lo estaba perdiendo todo y no podía hacer nada para remediarlo. Esos días recibí visitas de mis amigos por última vez. Por fin llegó el otoño. Pensaba que si refrescaba estaría mejor, pero empecé a empeorar de forma alarmante. Notaba una pelota en la garganta y no podía respirar. Tenía mucho frío y el cuerpo no me respondía. Me tenían que levantar del sofá porque no tenía ni fuerza. Fui al endocrino de urgencias. Cuando me tomo la pastilla para la tiroides, noto que el cuerpo se me frena y me pongo fatal. ¿No podría ser que me haya ido del hipotiroidismo con la medicación? Le comenté, intentando no parecer resabida. Imposible, no puedes notar nada. Y me apretó el cuello, supuestamente para palpar la tiroides, con tanta fuerza que me ahogaba. Me puse colorada y empecé a toser. ¡Me duele mucho! Le repliqué ante su agresión. Estaba claro que mi sugerencia había ofendido su susceptible ego. Sí que eres delicada. Te haré un análisis, pero ya te digo que no tienes hipotiroidismo. Todos son manías, sentenció el médico. Al día siguiente el resultado indicaba un hipotiroidismo agudo, producido por un exceso de medicación. Aún espero sus disculpas, doctor. Cuando le explicas al médico un síntoma o una reacción que se sale de lo normal, sistemáticamente obtienes por respuesta: no es posible. Un neumólogo al que le intenté explicar mi problema con los productos químicos y le llevé información sobre la sensibilidad química múltiple, me contestó que él nunca pasaba por la sección de perfumes de los grandes almacenes porque también le molestaba, quitando importancia a mi sintomatología. Otros me decían que debía esforzarme y salir a la calle. Al explicarles que solo de vestirme ya me quedaba sin fuerzas, o que no cogiera miedo al calor, porque les explicaba que no lo toleraba y llegaba a desmayarme. Me trataban como a una niña pequeña, sin gastar ni 5 minutos en intentar ver cómo eres, porque quizás no eres la persona floja, débil o deprimida que ellos creen. Quizás tan solo estás enferma. Pero te juzgan, y la sentencia es que eres culpable y que debes esforzarte. Si la sensibilidad química múltiple estuviera reconocida, si el síndrome de fatiga crónica fuera tratado con la seriedad que requiere, me hubiera ahorrado todos estos insultos en forma de condescendencia.
Y hasta aquí, Desaparecida, un libro sobre la sensibilidad química múltiple. Desaparecida, un libro de Eva Caballé escrito en primera persona y llevado a la radio de la voz de Luisa Blanca, con la producción de Spy Vital. Desaparecida, un libro de la editorial El Viejo Topo.
Això és Espai Vital.
I ara, Espai Vital, el que volem és escoltar la veu, la megaveu amb els megapoemes del nostre poeta coix, el Jordi Condal. Quin poema ens portarà avui? Doncs escoltem-lo.
Amics del programa Espai Vital. Amics Xavi, estem sentint el Feliu Borrull, que la guitarra d'obres del Feliu, i toca també la guitarra. Aquest és un guitarrista, precisament és fill de l'Aurora Altisent, pintora, i que va estar a Cerdanyola al Festival de Poesia Còdols, i em consta que aquest programa també se sent a Cerdanyola, per això ho comento. Anem a llegir un poema d'un autor que és molt conegut d'aquest programa i el portem tot sovint, el Miquel Martí i Pol. És un poema que va ser escrit l'any 78-79 i pertany al a l'any 80 exactament, pertany al llibre L'àmbit de tots els àmbits, i és el poema que obre el poemari. Podreu, quan el sentireu, us suggereixo que us fixeu en què tant es pot aplicar a la situació política que es vivia en aquell moment, als anys 80, com es pot aplicar a la situació que vivim ara, però també es pot aplicar a nivell personal del propi poeta. Ara mateix. Ara mateix enfilo aquesta agulla amb el fil d'un propòsit que no dic i em poso a apedaçar. Cap dels prodigis que anunciaven taumaturgs insignes no s'ha complert i els anys passen de pressa. De res a poc i sempre amb vent de cara. Quin llarg camí d'angoixa i de silencis. I som on som. Més val saber-ho i dir-ho, i assentar els peus en terra i proclamar-nos hereus d'un temps de dubtes i renúncies en què els sorolls ofeguen les paraules i amb molts miralls mig estrafem la vida. De res no ens val l'enyor o la complanta, ni el toc de displicent melanconia que ens posem per jersei o per corbata quan sortim al carrer. Tenim apenes el que tenim, i prou. L'espai d'història concreta que ens pertoca i un minúscul territori per viure-la. Posem-nos dempeus altra vegada i que se senti la veu de tots, solemnament i clara. Cridem qui som i que tothom ho escolti. I en acabat, que cadascú es vesteixi com bonament li plagui. I via fora, que tot està per fer i tot és possible.
Estàs escoltant Espai Vital.
Què tal si fem una volta per conèixer una roda informativa, per conèixer quines són les últimes novetats en quant a sanitat aquí al Vallès Occidental? Comencem amb Ripollet. Laia Prats.
Hola, Xavi. Avui des de Ripollet t'expliquem que el passat 8 de novembre es va iniciar la campanya Tots i Guanyem, adreçada als ciutadans amb l'objectiu d'informar sobre els medicaments genèrics. Aquesta iniciativa s'està duent a terme a tots els centres del SAP Cerdanyola-Ripollet. Els medicaments genèrics tenen les mateixes qualitats, seguretats i eficàcia que els seus equivalents en marca comercial. A més, representen un estalvi important perquè els compra i una garantia per poder donar més i millors serveis. El seu reduït preu es deu a que es fan amb medicaments que ja tenen la patent caducada. El laboratori investigador que va comercialitzar el medicament de referència ja ha rendibilitzat la inversió i la despesa que va fer d'investigació i de promoció del seu producte. Per tant, el laboratori que fabrica el genèric no ha d'invertir en recerca ni en promoció. Els usuaris dels diferents centres d'atenció primària poden informar-se sobre els medicaments genèrics a través de pòsters, expositors i targetes informatives. I això és tot. Fins la setmana vinent.
Gràcies, Laia Prats. Des de Ripollet Ràdio anem cap a Barberà. Allà es troba la Judit González.
Salutacions des de Ràdio Barberà. El passat 17 de novembre es va celebrar tot el món el Dia Mundial del Càncer de Pulmó i a Barberà del Vallès la Junta Local de l'Associació Espanyola contra el Càncer va voler commemorar aquest dia duent a terme una important tasca de conscienciació a la ciutadania. D'aquesta manera, les membres de la Junta Local de l'Associació Espanyola contra el Càncer van visitar durant tota la jornada el Mercat Municipal 11 de setembre amb l'objectiu d'informar i conscienciar sobre el càncer de pulmó i sobre el seu diagnòstic precoç. Cal recordar que aquest tipus de càncer constitueix un important problema de salut pública global i és el càncer més mortífer del món, responsable de més morts que la suma dels càncers de mama, pròstata o còlon. A Europa es diagnostiquen més de 150.000 nous casos anuals, dels quals gairebé el 90% corresponen a homes, la qual cosa representa un 1 de cada 10 o 15 homes, mentre que les dones s'estima que una de cada 80 desenvolupés un càncer de pulmó, encara que les previsions apunten un canvi en aquesta última xifra, ja que mentre que la incidència del càncer de pulmó en els homes sembla haver-se estabilitzat, a les dones no ha deixat d'incrementar-se degut fonamentalment al tabaquisme. A Espanya, la incidència del càncer de pulmó s'eleva a gairebé 11.000 nous casos a l'any, dels quals el 80% presenta un càncer de pulmó no microcític.
Doncs gràcies, Judy González. Anem cap a Montcada. Allà es troba la Sílvia Alquézar.
Hola, salutacions des de Montcada, l'Espai Vital. S'acosta el Dia Mundial contra la Sida i al municipi, un any més, es faran activitats commemoratives, enguany adreçades al voltant de la promoció de l'ús del preservatiu i de la prova de la malaltia. L'acte central serà l'elaboració del tapís en memòria de les víctimes de la malaltia a Montcada, que tindrà lloc a la plaça de l'Església el dia oficial de l'efemèride, l'1 de desembre. En aquest marc es donarà lectura al manifest del 2010. Aquest mateix dia, però al matí, l'auditori acollirà l'obra de teatre Entre nosaltres, hip-hop i sexualitat segura, un muntatge adreçat a estudiants de secundària. Durant l'espectacle, un ballarí i una ballarina mostren una coreografia mentre aborden temàtiques que fan referència a la seducció, la negociació de l'ús del preservatiu, l'assertivitat i la pressió del grup en la presa de decisions. El programa d'activitats arrenca el 29 de novembre a l'Espai Jove Can Tauler amb una sessió titulada «Vols aprendre a lligar?». Aquest mateix equipament acollirà el dia 30 l'elaboració d'un mural amb un llaç vermell, el símbol de la lluita contra la sida, i un taller de col·locació dels preservatius masculins i femenins. El 2 de desembre, el Cursal esdevindrà un espai de debat amb les escoles al voltant de la pel·lícula Juno, que narra l'experiència d'una mare adolescent. Segons les dades del Centre d'Estudis Epidemiològics sobre la Sida a Catalunya, des de l'1 de gener de 2001 fins al 31 de desembre de 2009, se n'han registrat 11 casos de residents al municipi, 8 homes i 3 dones, 3 dels quals s'han acabat amb la mort del malalt. I amb aquestes dades marxem fins la setmana vinent.
Gràcies, Sílvia Alquézar. Des de Ràdio Montcada anem cap a Ràdio Santa Perpètua de la Moguda. Ella té nom de cervesa, eh? Ella és l'Estrella Núñez. Hola, Estrella.
Hola, Xavi. Salutacions des de Santa Perpètua. Una vintena de places reservades per a discapacitats han quedat alliberades entre les 8 del vespre i les 8 del matí. L'objectiu és que puguin ser utilitzades a la nit per tots els conductors. Segons informa la Regidoria de Via Pública de l'Ajuntament de Santa Perpètua, la policia local ha fet un estudi previ per comprovar quines places d'aparcament per a discapacitats quedaven lliures a la nit. Amb aquestes dades, s'ha decidit quines eren les places que es podien alliberar. Aquesta mesura es pren amb la idea d'optimitzar aquestes places d'aparcament. Per això, l'Ajuntament de Santa Perpètua ha instal·lat la corresponent senyalització en aquestes places d'aparcament reservat per a discapacitats que es poden fer servir per qualsevol conductor durant la nit. El regidor de Via Pública, Joan Mestres, recorda que a Santa Perpètua hi ha més de 50 places d'aparcament per a discapacitats distribuïdes per la Via Pública. El regidor apunta que les que demanden els conductors amb discapacitat al seu carrer són les que estan sempre ocupades a la nit. L'Ajuntament posa a disposició de qualsevol conductor una vintena de places d'aparcament destinades a discapacitats. A les places alliberades hi ha un senyal on s'especifica que resten a disposició de la ciutadania entre les 8 del vespre i les 8 del matí. Això és tot. Fins la setmana vinent.
Fins la setmana vinent, Estrella. I pràcticament acabant ja, anem cap a Sabadell. Allà es troba la Karen Madrid. Sí, m'ha hagut d'arxivar el Jordi, el nostre tècnic. La Karen Madrid, des de Ràdio Sabadell. Quina és l'última hora, quina és la crònica que ens porta la Karen?
Salutacions des de Sabadell. Avui us expliquem que la crisi econòmica no evitarà que es continuïn atorgant les ajudes de la Llei de la Dependència. Segons el regidor adjunt de Serveis Socials de la ciutat, Ramon Burgués, els dependents de grau 1 i 2 tenen garantides aquestes subvencions, que tot i crear-se en un context econòmic bo, s'han acabat convertint en un altre puntal de l'estat del benestar. Tot i això, sí que és cert que el procés per atorgar-la s'ha anat a l'entina a causa de la falta de recursos de la Generalitat, però segons Burgués, a la ciutat no s'ha aturat mai la maquinària que fa possible qualificar algú com a dependent. D'altra banda, el regidor insisteix que l'Ajuntament continua atent per posar en marxa altres projectes que puguin facilitar la vida a aquest col·lectiu, que suposa ni més ni menys que el 17% de la població de la ciutat. És tot des de Sabadell.
Això és Espai Vital.
Avui a l'Espai Vital volem parlar d'una fundació molt especial per nosaltres i també molt especial per un company, diria jo, de feina que ja vam entrevistar fa un parell de programes. Parlem del Màrius Serra i del seu fill, el Llullo, que desgraciadament ja no està viu. Però sí que està viva la fundació que l'ha portat, que l'ha tirat endavant, al igual que hi ha moltes persones que van amb aquesta fundació. Es diu Nexa, la fundació, i la seva presidenta es diu Cecil de Vischer, a qui tenim a l'altre costat de la línia telefònica. Cecil de Vischer, bon dia.
Bon dia.
Cecil, a què se dedica la fundació Nexa?
Bé, la Fundació Nexa es dedica a l'atenció a nens com el Yuyu, que han nascut amb greus discapacitats, molts greus discapacitats, i a les seves famílies. Llavors hem desenvolupat una xarxa de serveis per atendre tant als nens en totes les seves necessitats com a les famílies.
Molt bé. Tracteu només a nens amb pluridiscapacitat o altres tipus de discapacitat?
No, nosaltres atenem bàsicament a infants, a nens petits, els atenem en l'escola Bressol fins als 5 anys, nens que no tenen cap oportunitat d'anar a cap altre lloc, no? Un nen amb greu discapacitat com el Yuyu, pues, són nens que presenten un retard motriu i psicomotriu molt greu i, a més, molts problemes de salut. Llavors, aquests nens no poden anar a una escola bressol ordinària perquè les seves necessitats no poden estar cobertes i, a més, són nens amb molt de risc vital, no? Llavors, nosaltres, els que tenem són els nens que no poden anar a cap escola bressol.
Quin és el funcionament de Nexa? És a dir, el nen arriba a Nexa, Nexa l'acolliu, perquè qui pot acollir-se a Nexa?
Pot acollir-se a Nexa nens, per anar a l'escola, nens en etat d'escola bressol. És a dir, un nen petit que ha nascut, o fins un nen d'un any, ha nascut amb una greu discapacitat, amb problemes de salut, i la seva família pues, vol seguir amb la seva vida. Els pares tenen que treballar, volen també tenir una mica de vida social, volen, en una paraula, conciliar la vida familiar amb la seva vida laboral com a qualsevol família, no? Uh-huh. Llavors nosaltres pues, oferim aquest servei d'escola bressol, però on el nen rep tot el que pot necessitar per desenvolupar-se.
Molt bé.
Però, clar, al mateix temps també això és important, és que no solament som una escola bressol, nosaltres oferim molt més serveis a les famílies, perquè, és clar, quan et passa una cosa així, pues, necessites molt de suport d'altres pares, necessites també poder respirar, llavors fem servei de respir, obrim els dissabte, algun cap de setmana també, etcètera, etcètera, no?
És a dir, que la vostra tasca és fer d'escola bressol per nens pluridiscapacitats o amb discapacitats concretes, perquè només acolliu aquest tipus de nen, no?
Exactament.
Val, és a dir, que no baseu l'escola Bressol amb altres tipus de nanos. Molt bé, un cop dieu que sí, Fundació Nexa agafa els nanos i què els hi fa?
I què els hi fa? Pues, fem, el primer que fem és veure una mica, bueno, per suposat, després d'unes visites i entrevistes amb les famílies, veiem una mica què necessita aquest nen a nivell de salut, perquè clar, el benestar és molt important per a aquests nens, què pot necessitar per desenvolupar la seva capacitat motriu, llavors ahí entraran els fisios, quines coses necessita, quin tipus d'estimulació pot necessitar pues, a nivell perceptiu, està tot la part de comunicació, molt important, quin sistema de comunicació podem desenvolupar per a aquest nen, i el que intentem, per suposat, és que aquests nens puguin tenir també una vida la més semblant possible als altres nens, és a dir, poder jugar, compartir, fer amics, com tots els nens ho necessiten, no?
No és el cas de tots els nens que venen a Nexa, el cas del Llullo, no?
Molts d'ells, no sé en què sentit parlem del Llullo, però molts d'ells tenen unes patologies similars a les que tenia el Llullo.
Jo em refereixo més aviat a la vida.
A la vida. Mira, és calcula, o actualment en Europa es diu que aquestes persones amb greu dependència tenen una esperança de vida d'un 10% menys que les persones que no tenen cap tipus de discapacitats, no? Jo penso que és una mica més. I llavors, bueno, el problema d'aquests nens és la fragilitat i a nivell de salut que tenen, no? Que posa realment en perill la seva vida.
És típica la pluridiscapacitat al nostre país?
Es calcula que és per cada 1.000 naixements hi ha dos nens, dos infants que neixen o que padeixen una pluridiscapacitat. És molt, és poc. Jo crec que l'important és que, sigui com sigui, aquests nens necessiten les mateixes oportunitats que els altres nens.
I Nexa ho està fent.
I ho intentem fer a Nexa, clar que sí.
Molt bé. La gent que ens escolta en aquests moments i que pugui tenir un nano amb pluridiscapacitat, com es pot posar-se en contacte amb vosaltres?
Mira, hi ha diverses formes de contactar amb nosaltres, pel telèfon, que els atendrem, també via mail, a nexafundacion@nexafundacion.org. També poden entrar en la nostra plana web, on tindran també tota la informació de lo que fem a Nexa, i a través d'aquesta pàgina també podran contactar amb els altres pares, també.
Molt bé. El telèfon 93-284-64-23.
Exactament.
Molt bé, doncs, Cecil, t'agraïm moltíssim l'atenció amb Espai Vital i t'animem a seguir tirant endavant una fundació tan bona com és Nexa. Gràcies i bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres.
Això és Espai Vital.
Precisament estava pensant jo en la nostra cuinera adaptada. Ella està malaltona a casa i avui ens està escoltant. Per això, Teresa, anima't força i la setmana vinent esperem que hi siguis. És a dir, avui no tenim la receta de la Teresa Diviu, però així us quedareu amb una mica de ganes per escoltar-la la setmana vinent. Molt bé, arribat a aquest punt i després de molt temps, el nostre cercador, l'Alfredo Ángel Cano, retorna per repassar aquelles notícies que ell ha cregut interessants i que estan incloses dins del blog d'Espai Vital. Recordeu, ràdio-espai-vital www.blogspot.com o a través del Google, és més fàcil, poseu blog Espai Vital i us sortirà el blog. Doncs molt bé, l'escoltem, Alfredo Ángel Cano, amb El Cercador.
El conseller de Governació i Administracions Públiques, Jordi Ausàs, ha presentat el procediment de vot accessible per a persones cegues. El proper 28 de novembre, les persones cegues podran votar de forma secreta i autònoma, però la regulació vigent encara no preveu aquesta possibilitat per a les eleccions municipals. El conseller de Governació i Administracions Públiques, Jordi Ausàs, ha presentat el sistema que permetrà que les persones amb discapacitat visual puguin exercir el seu vot de forma secreta i autònoma per primera vegada a unes eleccions del Parlament de Catalunya. El conseller ha agraït a totes les entitats de cecs de Catalunya per la seva col·laboració, per tal que el sistema funcioni correctament i per la difusió que s'ha fet entre els socis d'aquesta possibilitat, i ha explicat detalladament en què consisteix el sistema.
Estàs escoltant Espai Vital.
Ja ens queda molts pocs minuts pel final d'aquest programa, un final de programa que l'aprofitarem escoltant la música que ens ha preparat el Jordi Puy, que és el nostre tècnic del programa i que no li deixem dir res. De fet, ell no vol dir res. Salutacions cordials de tot l'equip d'Espai Vital. La setmana vinent tornem.
Acércate, que a lo mejor no te das cuenta que mi amor no es para siempre, porque hay noches que se apagan cuando duermes. Díselo a tu corazón, no habrá más fuente de dolor. No digas que no pienso en ti, no hago otra cosa que pensar. Acércate un poco más, no tengas miedo a la verdad. Pásatelo bien por nosotros dos. No, corazón, te lo agradezco, pero no. Te lo agradezco, mira niña, pero no. Yo ya logré dejarte aparte, no hago otra cosa que olvidarte. Te lo agradezco, pero no. Te lo agradezco, mira niña, pero no. Acércate un poco más, no ves que el tiempo se nos va. Da rienda suelta lo que sientes, si no lo haces mala suerte. Porque al final si no lo ves, puede que no me escuches, pero lo diré. Que hay cuando salga el sol y llegue la mañana, yo volveré a tu lado, a tu lado.
Del daño que te hice, pero al mismo tiempo no me siento responsable de lo que pudiste pensar que fue coraje, no fue nada más que miedo.
Miedo, te lo agradezco, pero no, te lo agradezco, mira niña, pero no, yo ya logré dejarte aparte, no hago otra cosa que olvidarte. Te lo agradezco, pero no, te lo agradezco, mira niña, pero no, yo ya logré dejarte aparte, no hago otra cosa que olvidarte. Estoy en el vacilo, no puedo nada más que olvidarte, corazón.
Te lo agradezco,
te lo agradezco, pero no, te lo agradezco, mira niño, pero no, yo no tengo que dejarte aparte, no hago otra cosa que olvidarte. Te lo agradezco, pero no,
ya te dejaba aparte, ahora ya no necesito más de
ti. Ya lo que dejaste aparte,
corazón, no me vale que me
agradezco,
tus ojos lindos, tu cuerpo bello,
comida niña, pero no,
al lado mío siempre, corazón, que cuando salga el sol yo estaré ahí. Ahora vete, vete, vete al vacilón.